Bona tarda, són les 7. És dilluns 21 de maig de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Queda molt poquet, cada cop queda menys, només un parell de jornades i encara no hi ha res decidit, vaja, excepte el campió. Ja ho saben, el Sant Pere Molanta. Per tant, Ribes i Riudevitlles es continuaran jugant la promoció d'ascens en aquestes dues últimes jornades i pel descens, atenció, Vistalegre, Torrellenc, Olivella, Espirall, Anoia i Capellades. Fins a 6 equips implicats. En fi, que ens esperen dues jornades també emocionants en aquest sentit. Mentrestant, la Unió Esportiva Sitges s'ha convertit en el primer equip en derrotar el Montserrat Igualada amb el seu propi terreny de joc. Un dels partits més seriosos, per no dir el que més, fora de casa, i victòria final per 0-2. Per la seva banda, el Sobrense es desfà per 3-1 d'un Torrellenc que, com els dèiem ara fa uns momentets, ha donat un pas més cap al descens. D'aquí uns moments, per tant, repassarem fil per randa tota aquesta jornada futbolística. Aquest vespre també hem de parlar de bàsquet, de les fases d'ascens a Deco Plata. Dos dels tres equips del grup C, rivals del Club Bàsquet Sitges a Lliga EVA, han aconseguit classificar-se per a la següent ronda de les fases d'ascens a Deco Plata. I també recalcarem la victòria del Sènior B del Club Bàsquet Sitges en la primera eliminatòria de les fases finals del Campionat de Catalunya. I en hoquei patins, s'ha acabat la Lliga i el pas del Club Patí Sitges per la primera catalana. L'equip baixa, com saben, com ja hem comentat fa unes setmanes, a la segona catalana, però ho fa bé, com a mínim un bon sabor de boca. El conjunt sitgetà va empatar el passat divendres a la nit 3-3 a la pista del Riudevitlles. En parlarem de tot plegat i avui també tindrem actualitat del món de la natació, particularment dels nedadors del Club Natació Sitges. Ens ho acostarà en Xavier Cenzano.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Més a prop.
Sempre anant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de Més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Aquí, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
012, la Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha quatre portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a Gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat, més a prop teu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Thank you.
Els esports protagonistes al llarg de les dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Com els dèiem, emoció al màxim al grup 12 de la tercera catalana, perquè encara no sabem si serà el Ribas, serà el Riudevitlles qui acabarà jugant la promoció d'ascens a la segona catalana i quins equips definitivament acabaran perdent categoria. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Emoció assegurada en aquestes dues properes jornades, tot i que en aquest proper cap de setmana la cosa ja podria ser definitiva per alguns equips en concret. Allò, fent números fàcils i senzills, bé, el Ribas, si guanya el seu partit al camp del Torrellenc i el Riudevitlles no ho fa al camp de la Fundació Leti Vilafranca, el Ribas ja s'asseguraria matemàticament, a falta d'una jornada, la seva promoció d'ascens a la segona catalana, mentre que a la part baixa hi han, com dèiem, fins a 6 equips implicats. Hem parlat gairebé totes aquestes últimes setmanes de Vistalegre, de Torrellenc, d'Olivella, d'Espirall, però atenció, perquè els últims resultats també han implicat equips com el Capellades i fins i tot l'Anoia.
Sí, 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 s'ha complicat.
Hi ha un partit, ara ho dèiem, Anoia-Espirall, dramàtic, també.
Sí, aquest serà... Jo, és que aquest pot certificar el descens d'un, sobretot de l'Espirall. Si l'Espirall no guanya... Si l'Espirall perd...
Hi ha dos equips que gairebé certificarien el descens matemàtic depenent dels resultats. Són els dos últims, Vistalegre i Torrellenc.
Sí.
El
sí,
Torrellenc sí. Rep a cara seva el Ribas, un Ribas que evidentment anirà a morir.
Clar, té que anar a morir. Té que anar
I el Vistalegre en rep al seu camp el Montserrat Igualada. Montserrat Igualada que dissabte perdia el seu primer partit.
Després de 2 anys.
Sí, sí, perquè no ho va fer en tota la temporada passada i no ho havia fet fins...
Fins ara.
Fins al passat dissabte.
Sí. Mira,
a farta... I qui ho havia de fer? L'únic que podia fer-ho, els Sitges.
A falta de 3 jornades, és curiós, anaven a fer una gesta important, perquè en 2 temporades sense perdre el seu camp
sí.
És per marcar-lo, no? Però no van poder, perquè, bueno, ho sabíem, ho parlàvem aquí, que un de los equips que pot fer, és capaç de fer lo millor i lo pitjor és els Sitges.
Sí, senyor.
I va fer el millor. Partit seriós.
Un dels partits
molt
més seriosos, sobretot en defensa.
Sí, sí, molt seriós. Donava la sensació que el Sitges doncs, havia treballat tota la temporada aquest partit en defensa, perquè va estar molt seriós en defensa i l'hora no era fàcil. A les 4 de la tarda feia una calor, perquè quan van sortir d'aquí...
Calor i vent.
Sí, sí, però quan van sortir d'aquí, aquí estava nuvolat. Uh-huh. Però arribem allà i feia un sol que és que no podies estar fora i, a més, té camp de terra, és un camp que cau al fons, tot el sol cau sobre, és que no podia estar, tenia que buscar l'ombra, i l'ombra és molt difícil trobar allà perquè no n'hi ha ni un arbre.
És a dir, les condicions climatològiques no eren les més idònies.
Era molt complicat, molt complicat. I jo m'imagino que un jugador a les 4 de la tarda, al mig del terreny de joc, amb el que estava caient, i a més el vent que feia, doncs era molt difícil. El que passa que als Sitges li va sortir tot molt bé, perquè va treballar molt bé els espais, no va deixar funcionar amb ells, al Montserrat Igualada, i doncs va tenir l'encert de cara a porta, que estem parlant d'un 0-2, però si el partit acaba 2-4 no passa res, perquè clar, ells van fallar 2 penals, però el Sitges va tenir 2 ocasions, Carlitos, en els primers minuts de joc, davant del porter, però claríssimes, el que passa que no va haver encert, i després doncs, es va tenir que treballar molt aquest partit. Jo, a mi me va agradar molt el Sitges, i jo caldria, i ho vaig parlar ahir, destacar un jugador doncs, que va fer una feina impressionant. Jo penso que més d'un, 2, a part de tot l'equip. Tano va ser un defensa però molt encertat, molt treballador, i Gerard per mi va ser el millor, però de llarg. Va estar al mig del camp, a la defensa, tot arreu. No donava una pilota per perduda, va posar molta intensitat, i això doncs, va encoratjar els seus companys per jugar molt seriosos. Com l'aportació de David Arenas, a mi m'ha agradat molt David Arenas, o el porter mateix, el Benoja, que va parar un penal.
Sí, sí. Bon bagatge defensiu el que va fer el Sitges en un camp molt difícil, al camp del Montserrat Igualada. Els gols de Rubén Cortés i de Carlitos doncs, van certificar aquesta victòria històrica, perquè, com dèiem, el Sitges es converteix en el primer equip en derrotar amb el Montserrat Igualada al seu terreny de joc, i això no és fàcil, gens fàcil.
No és
els números així ho certifiquen. Tota la temporada passada i el que portàvem d'aquesta, sense cedir cap derrota en aquest sentit. Sí que havia empatat algun partit, però bé, el Montserrat Igualada ja sabem com les gasta el seu propi terreny de joc. Un Sitges que mirarà d'acabar la Lliga en cinquena posició, que és hores d'ara el que pot aspirar.
Sí.
I de pas, si es pot classificar per disputar la Copa Ràdio Vilafranca, doncs benvingut.
Sí, sí, perquè es parlava del premi del...
Sí, em sembla que són 2.000 euros.
Sí, que són 2.000 euros. Que són...
I un trofeu, un senyor trofeu, eh?
Que són calerots.
Sí, sí,
eh?
Home,
són...
a nadie le amarga un dulce, eh?
Hombre,
I més com estan les coses.
Sí, sí, més com està tot.
2.000 euritos.
Guanyar 2.000 euritos, que no és fàcil.
Perquè, no, evidentment,
clar,
perquè...
Tens que guanyar-los,
sí, sí, sí.
Però estàs allà, no? El Sitges, per arribar allà, té que guanyar-lo tot.
Sí. Ha de guanyar aquest dissabte la penya,
jove
i ho ha de fer la setmana que ve
al Camp de l'Espirall. Potser l'Espirall ja està ja per tu categoria, o potser s'està jugant en aquest moment.
Sí, sí, pot ser una última jornada també dramàtica,
sí,
per l'Espirall.
L'Espirall. Per això
que... I el Sitges no és el millor rival ara, eh?
No,
és el millor rival, eh? Perquè...
No, perquè el Sitges té molta arribada davant i a més estan jugant seriosament en defensa. Quan el Sitges està per la feina és l'equip més complicat. Jo sempre he dit, i de fet això ho vaig preguntar al Manel, si aquest Sitges arriba a ser més regular, ara estaríem parlant d'un Sitges lluitant a dalt amb el Ribas, perquè és un Sitges que ha sigut capaç de guanyar el Redivilles al seu camp, ha sigut de fer el més difícil sempre al Montserrat Igualada, un equip que no havia perdut cap partit, doncs fer el més difícil, el que passa que després han tingut aquelles llacunes,
sí, sí,
no?
Sí, sí, aquelles llacunes de concentració, sí, de falta d'experiència, de regularitat, al cap i a la fi que, bé, l'han impedit, el que deies, no? Està a hores d'ara lluitant, ja no dic pel títol, sinó per una plaça a la promoció, no?
Però perfectament,
perfectament, perfectament podria estar-li lluitant la plaça al Ribas o al mateix Riu de Villes.
Perfectament, perfectament.
Però bé, en fi, penso que és una campanya bastant, bastant positiva,
sí,
per a uns Sitges que s'ha anat curtint, diguem-ho així, al llarg d'aquesta temporada.
Sí, jo penso
veurem l'equip de la temporada que ve, no? I de resoldre algunes incògnites que ara per ara doncs encara tenim.
Sí, el que passa que jo me quedo amb això, no? De que n'hi han jugadors que donant minuts doncs han evolucionat molt, com el cas de Gerard, que són jugadors a tenir en compte de cara a la propera temporada, i home, si pot aguantar aquest dos que té a davant, que són mortals, com el cas del Quique o el cas de Carrito. I compte, que també n'hi ha un altre que a mi m'agrada molt i no es parla tant, Rubén Cortés. Que ha anat a més. Tenim minuts, el nano va a més. I cal tenir-lo en compte, aquest jugador, perquè aquest jugador pot fer coses molt maques als Sitges si té continuïtat. I ha tingut continuïtat ara i lo està portant a davant. No? Si aguanta tota aquesta columna vertebral de davant, doncs jo penso que l'any que ve el Sitges pot fer moltes coses bones i lluitar, com diu el Manel, no? De debò ja, per al campionat.
Doncs així és, un Sitges que aquest proper dissabte se les veurà amb la penya jove municipal d'Aigua Dolça i que, com diem, acabarà el campionat visitant l'Espirall, un Espirall que o bé encara s'estarà jugant al descens o bé ja l'haurà certificat de forma matemàtica aquesta propera jornada, perquè, com dèiem, hi ha una noia Espirall dramàtic. Aquest sentit.
Dramàtic.
Un partit... definitiu per als dos equips, pràcticament per saber on jugaran la temporada que ve, si es mantindran a tercera o seran a la quarta catalana. Ahir a la tarda el Sobrense va guanyar 3-1 al Torrellenc. Toni, un partit...
No, va ser un partit...
Sí, lleig.
Lleig.
Lleig, com el temps que feia.
Sí, sí, lleig. Lleig perquè el Sobrense és molt superior al Torrellenc. Passa que va sortir amb poca intensitat i això ho va aprofitar molt bé el Torrellenc.
Sí, sí.
Un Torrellenc que tan sol ha guanyat dos partits, Pitu, en el que va del campionat a camp contrari. Ha guanyat, és curiós, el camp del municipal d'Aigua d'Ola, els Sitges,
sí,
i va guanyar el Torrellenc, a l'Espirall. Són els dos únics partits que ha guanyat a cap contrari. És un equip doncs, que els números diu clarament...
Sí, els números...
Parlen per si sols.
Parlen, no? Per si mateixos, sí. I és un equip que està gairebé condemnat, jo penso que el 90-95% a baixar.
A pet de categoria.
Penso, deia el Cisco Morcillo el passat divendres.
Sí, sí. Sí, sí.
Ells tenen ja molt, molt, molt clar que acabaran baixant, si no ho evita un miracle, diguem-ho així.
Sí.
I bé, treballar la temporada que ve a la quarta catalana.
Sí, tindran que treballar-la, està a la quarta catalana. És la categoria que ells han estat més de temps. A mi me sap greu pel Cisco, però el Cisco marxa, no? Però jo penso que si en aquest moment no estigués al Cisco, segur que el Torrent ja hagués perdut la categoria, perquè amb el que té, el Cisco treu molt de profit. Sí que té un jugador que està... van darrere molts equips i que està demostrant que és un dels millors jugadors d'aquesta categoria, com a menys golejador i també com a bon jugador, perquè li vaig veure cosetes com a bon jugador, que és el seu golejador,
Òscar Salcedo, l'Òscar
Salcedo,
que ahir va marcar,
i
va aconseguir el seu 31è gol a la Lliga,
i era la referència en atac, perquè
empat amb David Plaza amb Codro al capdavant del Pichichi.
Sí, empaten. El que passa que jo estava parlant amb el Codro i diu, això està molt bé, no? A veure qui és el que guanya el campionat, el de màxim golejador. El que passa que jo vaig estar trucant a la Federació Catalana de Futbol i me van dir que en aquesta categoria
no
hi ha, no té cap mena de
premi ni distinció,
que penso jo que és una errada, perquè precisament en aquestes categories és on tindrien que tenir premi els que marquen gols, perquè això saps què vol dir? Doncs crear
competitivitat,
ambició, i golejadors, no?
Bé, en qualsevol cas, guanyi qui guanyi el Pichichi,
sí, és
ben bo és.
Sí, no, això sí,
és,
clar,
és una distinció menor, diguem-ho així,
clar,
però important per la persona que ho assoleix.
Sí, té raó, no? Perquè clar, té raó de cara a los demés equips.
Evidentment, perquè
Codro té tant, no?
Tu ara et fixes de cara a la temporada que ve, sobretot. Et pots fixar tranquil·lament amb jugadors com Codro o Salcedo o Carlitos. Jo penso que aquests tres jugadors estan hores d'anar en el punt de mira de molts equips.
Sí.
Sense anar més lluny.
Sí. Aquests tres són els jugadors que la gent està molt pendent d'ells. N'hi ha un altre.
Quin d'aquests tres s'acabaran movent? Això ja no ho podem dir.
Jo torno a repetir el mateix.
El Codro té números per quedar-se a l'Olivella.
Sí, a més ell...
Tot depenent una miqueta de la seva situació laboral, perquè sí, ell ho ha explicat també molt clarament, que evidentment ell fitxa per l'Olivella perquè l'Olivella li proporciona un treball, una feina, i aquesta era la condició màxima per fitxar per l'Olivella. El futur de Salcedo i de Carlitos ja veurem.
Sí, jo sempre he pensat el mateix, que jo del Carlitos fes les pretemporades on lo fes, jo me quedaria un any més aquí, perquè segur que si se queda un any més en els Sitges, l'any que ve, si aquest any té 25 novies, l'any que ve tindré 50 si fa la temporada que ha fet aquest any, i m'imagino que la millorarà. Uh-huh. Doncs jo me quedaria un any més aquí, i aquí esclataria, m'entens? Però bé, els jugadors, ells són els que
sí, evidentment,
que
són amos del seu destí.
Però que jo me quedaria aquí. I el cas d'Òscar, doncs segur que anirà un equip més alt. S'havia parlat a veure, ahir estava Manel i s'ha preocupat també per ell.
Bé, jugador que interessa.
Jo tinc molt clar que un dels que ja ha parlat amb ell és l'Andreu Córdoba, l'entrenador del Molanta, per aportar-se-lo a la segona catalana. Però bé, encara falta molt, té que decidir el jugador.
Ha venit el Molanta, no? Ho vol tot.
Sí, el Molanta, l'Andreu...
O almenys es diu que ho vol pràcticament tot, no?
L'Andreu va fent a veure els retocs que té que fer per aquesta segona catalana, perquè evidentment no és la tercera catalana. Aquí té que millorar més la qualitat de l'equip, i aquests retocs que li fa falta, sobretot endavant, doncs l'està buscant, no? Que després los fitxi o no los fitxi, de moment ell s'està adelantant a los demés, el que passa que, clar, aquest any és molt complicat perquè n'hi ha molts equips que estan allà a sobre, i el que sigui millor, doncs millor en oferir, no? Perquè a mi t'ofereixen un joc de treball o alguna coseta d'aquesta, sí. Perquè diners pocs, però alguna cosa d'aquesta que fa falta...
Ara per ara, qui pugui oferir una coseta més...
Aquesta
coseta més vol dir o feina...
Feina,
o...
sobretot feina.
Alguna remuneració.
Sí, sobretot feina,
sí.
Pitu, perquè avui en dia la feina és el que preocupa a tothom, i sobretot feina. I el que té aquesta sort de que pot oferir aquesta feina, doncs aquest se'n va. I Manel Durà ha ofert feina a diferents jugadors que actualment estan en l'equip, que tot i que diuen que no cobra ningú, però clar, no cobren d'una manera, però sí tenen la seva feina, no?
Evidentment. Hem d'anar a donar la benvinguda a dos nous equips, ja, que seran rivals tant del Sitges com del Sobrens la temporada que ve a la tercera catalana. El base Vilanova, que ja va aconseguir l'ascens fa dues setmanes, i el Sant Cugat Sesgarrigues, que va guanyar el seu partit de l'última jornada, 1-3, al camp de l'Aliança, I bé, tant base Vilanova com Sant Cugat Sesgarrigues s'han guanyat ja el dret de jugar la temporada que ve a la tercera catalana com a campions, respectivament del grup 10 i 11 de la quarta catalana. Falta per saber, Toni, què passarà amb els dos Sant Sadurnís, el Sant Sadurní Atlètic i el Sant Sadurní, que seran finalment els dos equips que jugaran la promoció d'ascens. És a dir, sí, que podríem tenir dos Vilanoves i dos Sant Sadurnís,
sí,
la temporada que ve.
Sí, sí. Sí, sí, jugaran la promoció, ara depèn de la promoció. La promoció sí,
és una loteria,
És una loteria.
Perquè depenent qui et toqui...
Sí, sí, i més en aquesta categoria, no?, que n'hi ha un grapat de grups. Doncs ja veurem, però de moment són els dos equips que s'han classificat, que han estat pràcticament tot el campionat primer i segon, i que al final doncs lluitaran per la promoció.
D'aquí uns moments, com dèiem, repassarem tota la jornada futbolística. Avui també hem de parlar de bàsquet, de les fases d'ascens a Deco Plata. Atenció, perquè dos dels tres equips que aquesta temporada han jugat a Lliga EVA, és a dir, els tres equips catalans que s'han classificat per aquests vuitens de final de les fases d'ascens a l'EP Plata, a Deco Plata, doncs han passat l'eliminatòria. El Girona és el qui ho tenia pitjor perquè havia de remuntar 36 punts, va guanyar el seu partit 75-70 amb el Meridiano Santa Cruz, per tant, victòria insuficient, el Girona queda eliminat i passa al Meridiano Santa Cruz. El Sant Feliu, que rebia el Club Deportivo Estela de Cantàbria, va guanyar 84-65, per tant, capgira els 12 punts de desavantatge que duia del partit d'anada i es classifica per la següent eliminatòria. I el Sabadell Sant Nicolau li ha anat un pèl. Duia un avantatge de 71 punts del partit d'anada amb l'Alcobendas i va perdre 80-63, va perdre de 17, per tant, li va anar del canto un duro, tot i que amb el conjunt sabadellenc també passa la següent eliminatòria. Per tant, Sant Feliu i Sant Nicolau classificats per la propera fase d'ascens a Deco Plata, el Girona queda eliminat. I també molt bones notícies pel que fa al bàsquet Sitges, perquè el Sènior B va guanyar 88-75 al Club Bàsquet Quart de Girona en el partit d'anada de la fase final del Campionat de Catalunya de la Tercera Catalana. Recordem que queda un partit de tornada que el conjunt de Fermín Sánchez haurà de jugar aquest proper dissabte, dia 26, a partir de les 8 del vespre. I pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, Toni, ha acabat ja l'etapa, diguem-ho així. Hem de parlar d'etapa perquè no descartem que el Club Patins Sitges pugui tornar no massa tard a la primera catalana.
Sí, a la primera catalana és una categoria en la que el Patins Sitges pot tornar, i a més me quedo amb aquestes últimes tres jornades. No ha perdut cap partit.
Sí, senyor.
No ha perdut cap partit. Des de que va
certificar
el descens, no ha perdut cap partit.
Sí, sí. Es va treure les cadenes, sí. Es va alliberar.
Sí, sí, és curiós, és curiós. A més,
dos empats i una victòria.
Sí, dos empats i una victòria. I precisament en pistes complicades, no? Perquè, home, la que va guanyar el camp del Cambrils, el Cambrils estava jugant l'ascens i no pujarà.
No pujarà.
Per aquest partit, no?
Finalment pugen al Bell Lloc i l'Alpicat.
Per això, I després, l'altre dia, doncs, en aquest camp del Rodevilles, la pista del Rodevilles, el Rodevilles jugava moltíssim i doncs no va aconseguir més que un empat, i doncs el Rodevilles necessitava un punt o dos.
Sí, necessitava un puntet. I
lo va aconseguir, però el Sitges va aconseguir l'objectiu de sumar allà, i això diu molt a favor del Sitges. I diu molt de cara a la propera temporada, i te diré per què. Perquè si són capaços de mantenir aquest bloc, i la clau és Isaac Martínez, si mantenen aquest bloc, en la segona catalana farem molta feina, però molta feina.
Sí, sí.
I veurem, disfrutarem, començarem a gaudir d'aquest Patins Sitges de nois fet a casa, perquè estem parlant de jugadors que s'han fet aquí, amb un reforç o un altre de fora, però de la comarca, i doncs, per això, jo penso que la feina que es pot fer d'aquí en endavant, si es treballa en vista, doncs pot ser molt interessant.
I apunta't un nom, Toni.
Sí?
D'entrenador.
Sí?
Apunta't
un nom. Tu?
Apunta't un nom.
I qui?
T'ho diré després.
Molt bé.
Baixen de categoria l'Esfèric de Terrassa, el Juneda B, el Club de Sitges i l'Andorra. Aquests equips, com a quatre últims classificats, certifiquen el descens a segona catalana, i el Calafell B finalment acabarà de jugar aquesta promoció per no perdre la categoria. De tot això en parlarem en aquests propers minuts. Avui que tindrem, com dèiem, en començar el programa, notícies del Club Natació Sitges, notícies esportives del món de la natació, particularment en companyia d'en Xavi Cenzano. Comencem. Música.
sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi vie débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.
Repàs els resultats futbolístics d'aquest darrer cap de setmana. Començarem, com sempre, pel futbol base. Comencem per els partits que han jugat els equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, el juvenil, que va perdre el passat dissabte 3-4 davant el base l'Arbós, el municipal d'Aiguadols. També va perdre... No, perdó, va guanyar el cadet. El base l'Arbós per 2-3, atenció perquè el cadet de la Unió Esportiva Sitges podria quedar campió aquest proper cap de setmana. El partit era vital, aquesta victòria al camp del base l'Arbós, i la victòria final per 2-3 deixa molt a punt el títol aquest cadet de la Unió Esportiva Sitges. Va perdre 10-1 a l'infantil al camp del base Olèrdola, va perdre també l'infantil B, en aquest cas per la mínima, 2-1 al camp del Ramon Sicart, el Alevia va guanyar 2-7 al camp del base Olèrdola, el Alevi C va perdre també de forma contundent 6-0 a la Roquetes al camp de la Penya Jove, va guanyar 8-2 a l'Alevi D davant el base Olèrdola a casa, també va guanyar de forma contundent 0-14 al Benjamí al camp de l'Òdena, va perdre amb el Benjamí B 2-0 amb el camp del Sant Mauro i va guanyar el Benjamí C, que ho va fer per 3-6 al camp de la Fundació Base Vilanova. I què han fet els equips de la Blanca Subur? Doncs ens ho explica, ens ho comenta l'Albert Lluís, a qui saludem. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar parlant ja del juvenil A, per exemple, que va perdre ahir 1-2 davant el Nàstic de Tarragona, davant el campió. Per tant, l'equip del David Porres, que s'acomiada del campionat quedant en segona posició.
Bueno, passillo i derrota davant el campió. Uh-huh. No ha pogut la Blanca acabar amb una victòria al campionat. El Gimnàstic ha sigut un digne campió.
Sí, sí, el millor equip, sens dubte, el sí. Just campió, el just guanyador d'aquest campionat de preferent, que, com dèiem, ha guanyat de forma merescuda amb el Nàstic de Tarragona i meritori també del segon lloc de la Blanca Subur, empatat a punts amb el Sant Boià.
Bueno, està molt bé, una bona campanya.
Més resultats.
Bueno, el juvenil B, Cubelles 1, Blanca Subur 1. Boníssim empat de la Blanca, que ens fa tenir més opció de salvar la categoria. Van jugar un gran partit, podien haver guanyat i tot. Cadeta, Blanca Subur 8, Escó 0. Per fi hem vist una golejada d'aquest equip. El Cué no ha pogut amb el bon joc de la Blanca. Llàstima que aquest futbol no l'hagin fet tot l'any. Cadet B, Blanca Subur, Escola Futbol Gavà 7, Blanca Subur 0. Al camp del líder, la Blanca ha caigut golejada. Infantil A, Castelldefels 1, Blanca Subur 1. Bon empat a un difícil camp. La Blanca ha jugat bé davant un fort rival. Infantil B, Blanca Subur, Base Olèrdola. No s'ha presentat a jugar al Base Olèrdola. Infantil C, Blanca Subur 7, Ribes 0. Partit molt tranquil de la Blanca, que no va tenir rival. Alevina, Blanca Subur 2, Castelldefels 2. Difícil rival. A la Blanca li ha faltat acabar les bones jugades de gol. Alevina C, Blanca Subur 5, Ramon Sicart 4. Victòria justeta, però molt justa contra una. Alevina D, Blanca Subur 18, Base Torrelles 1. Partit sense oponent. L'A del Torrelles no ha aguantat l'avalanxa de joc i gols de la Blanca. A la Viné, Sant Sadurní 8, Blanca Subur 3. A casa d'una golejada. Benjamina, Ribes 2, Blanca Subur 2. Un bon empat fora d'un equip que està molt bé. Benjamín B, Blanca Subur 2, Santa Coloma de Caral 0. Bona victòria del B davant un fort rival. Benjamín D, Blanca Subur 2, Base Vilanova 9. Un fort correctiu a un equip que li falta de tot. Per últim, el campionat local del Fisbens amb els partits de Copa de Promeses. Pastisseria Serrarols Nin 4, Òptica Holandesa 5, Hotel Palau 0, Sixes 5, Interarmaris 3, Construcciones Chechu 7 i Can Gregory 7, Remax 4. En Pitufo s'han jugat partits de seleccions.
Molt bé. Doncs continua el campionat de Copa amb el campionat social, el campionat local del Nou Pinsbens. Ens acostem ja al final de temporada, falta molt poquet, però bé, encara uns quants resultats com el que ens ha comentat l'Albert Lluís. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Novament, que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau. Un repàs ara al futbol femení, resultats dels tres equips del Club de Futbol Sobrense. Jornada rodona, perquè han guanyat els tres. Recordem que l'Alevi Infantil jugava un partit amistós, ho feia a Aiguadols davant el Mascatarro, al final victòria per 5 gols a 4. Mentre que el Sènior B afrontava la seva jornada número 28, guanyava per 4 gols a 1 al Sant Vicenç, ahir diumenge a la tarda, també a Aiguadols, i el Sènior A, que es va acomiadar de la preferent, guanyant 3 gols a 2 al Prat, a la Unificació Prat. Segona victòria al Municipal de Guadols, victòria insuficient, però bé, com a mínim, un mínim bon sabor de boca per acomiadar-se d'aquest any que ha estat complicat. Recordem que les noies del Sobrense acaben terceres per la cua, han sumat 16 punts, amb un total de 4 victòries, 4 empats i 22 derrotes. Hi ha una dada significativa, que són els 25 gols que ha fet. Estem parlant de l'equip que menys gols ha fet en aquesta preferent femenina. Per tant, doncs, pobre bagatge de les noies del Sobrense, que ha estat, en definitiva, com dèiem, terceres per la cua i perden categoria. N'han encaixat 66, números que certifiquen, com dèiem, aquest descens de categoria. Són aquests, com dèiem, els resultats de la jornada de futbol femení. Seguim endavant. Hem de fer crònica ara de la 32a jornada del grup 12 de la tercera catalana. N'hem fet ja la prèvia, però destacarem sobretot la victòria dels Sitges 0-2 al camp del Montserrat Igualada, els Sitges que es converteix en el primer equip que ha estat capaç de guanyar en aquest difícil terreny de joc del Montserrat Igualada, un equip que entre tota la temporada passada i el que duiem d'aquesta no havia perdut cap partit. Per tant, el Sitges ha estat capaç de trencar amb aquesta impressionant ratxa del conjunt igualadí. Hem de parlar també del triomf 3-1 del Sobrense ahir davant el Torrellenc, un Torrellenc que amb la derrota d'ahir ha donat un pas més cap al descens de categoria. Falten algunes cosetes encara per decidir. Cosetes no, grans coses, eh? Ribes al Riu de Villes, quin dels dos equips acabarà jugant la promoció d'ascens i quin dels sis equips que ara per ara estan a la cua de la classificació acabaran perdent categoria. Així d'entrada, els resultats que ens deixa aquesta 32a jornada han estat aquests: Montserrat Igualada 0, Sitges 2, Vilanova B 3, Olivella 1, Riudevitlles 1, Les Roquetes 0, Hortonenc 2, Vistalegre Santa Margarida 3, Ribes 5, Capellades 0, La Granada 1, Molanta 1, Penyajove 6, Anoia 0, Espirall 0, Fundació Leti Vilafranca 2 i Sobrense 3, Torrellenc 1. El Molanta, que trenca una ratxa negativa de dues derrotes consecutives amb l'empat d'aquesta setmana amb el camp de la Granada, suma 78 punts, seguit del Ribes amb 66 i el Riudevitlles amb 65. 55 punts per a l'Eti Vilafranca, 50 per la Penya Jove, 49 per als Sitges, que és sisè, 49 punts també per la Granada, 47 per Montserrat Igualada, el Sobrense, que és novè, amb 46, 45 punts per Vilanova B, 42 per les Roquetes, Hortonenc per 39, i atenció perquè a partir del 13è classificat, que és la Noia, comencen doncs les bufetades, el perill. 33 punts per Anoia, 32 per Capellades, Espirall quart per la cua amb 30, 28 per Olivella, 27 per Torallenc i Cué, Vista Alegre, Santa Margarida amb 26. Per tant, Toni, ens esperen dues jornades, com dèiem, emocionants en aquest sentit.
Molt.
Tot i que aquest proper cap de setmana, si el Ribes guanya el camp del Torrellenc i el Riu de Bitlles perd el camp de la Fundació Vilafranca, el Ribes ja s'haurà assegurat, s'evitarà una última jornada per assegurar-se, com dèiem, la promoció d'ascens.
Sí, sí, sí. Sí, sí, a més és una dir, setmana...
Si podem evitar esperar-nos a l'última jornada, escolta, millor.
Clar,
perquè... Però per això s'han de donar aquestes dues combinacions.
Perquè aquesta setmana no n'hi ha horari unificat, no?
La penúltima no.
Per això, és que ten en compte que jo estic mirant que juguen tots els partits, tots menys dos, en dissabte. Els únics que no juguen en el dissabte és el Capellades, la Granada i la Roqueta Sobrense.
Sí, la resta tot va dissabte.
Tot dissabte. Per això que sabrem el que haurà fet les Roquetes.
No, les Roquetes no.
Que, perdó, les Roquetes. El Ribes.
Sí.
El Ribes. He tingut un lapsus. I sabrem el que haurà fet el Rodevilles.
Sí, sí, perquè juga dissabte perquè juga a la tarda.
A la tarda. Al camp de la Fundació Leti Vilafranca. Això ja diumenge ho sabrem. Uh-huh. És una jornada molt intensa per aquests dos, perquè, home, si el Ribas sí, té que anar a guanyar al camp del Torrellenc. Ja sabem que el Torrellenc s'està jugant la certificació de descens. Si perd, serà pràcticament ja equip.
Sí, sí.
Jo diria que ja serà.
Hi ha dos equips que podrien certificar el seu descens aquest proper cap de setmana, que són el Vista Alegre i el Torrellenc. El Vista Alegre rep a cara seva el Montserrat Igualada, i el Torrellenc, com dèiem, rep el Ribas.
Sí, per això.
Depenent del que facin ells mateixos i la resta de rivals, doncs ja es podrien acomiadar amb la falta d'una jornada de la tercera catalana.
Sí, sí. És curiós. Poden deixar ells ja pràcticament dues places certificades i també podem saber que el Ribas és el que jugarà la promoció o no.
O no. Sí, sí. L'Olivella visita l'Hortonenc?
Visita o juga a casa? Juga a casa. Amb l'Hortonenc.
Perdó, sí senyor. Sí,
juga
senyor.
A casa. Tant, perquè si no jugaria tres partits consecutius.
Sí, 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 correcte, correcte. El lapsus l'he tingut ara jo. Sí. Olivella Hortonenc.
Un Hortonenc, doncs que des que va certificar que no perdia categoria, no ha guanyat cap partit,
Sí, sí, s'ha deixat anar.
Lo ha perdut tot.
El conjunt de Sant Llorenç d'Hortons.
Lo ha perdut tot. I, home, l'Olivella és conscient de lo molt que es juga. Tenia una gran oportunitat aquesta setmana. Si guanyava...
Va començar marcant a Vilanova.
Sí. Però va acabar capgirant el marcador el Vilanova amb un jugador menys i va acabar guanyant.
Sí, sí.
Però ells sabien que si guanyaven a Vilanova, doncs
donaven un
que
pas...
tal com ha anat la jornada, ara ja estaria salvat.
Sí, sí. Haguessin donat un pas gairebé definitiu,
No lo van donar i ara ho tenen que donar al seu camp, perquè
tot i que l'Olivella...
que l'últim partit sí, va al camp de Montserrat Igualada.
Aquest partit és el camp Grinyol, a mi.
Aquest partit...
És el partit que per l'Olivella...
Uf.
A veure. És a dir, si jo ara per ara dic que m'haig d'anar a jugar la permanència al camp del Montserrat Igualada,
sí, però
no
clar,
estaria massa content, eh?
No,
no estaria massa content.
No, però com no queda més remei,
evidentment, sí, sí,
que anar allà, tu tens que, sobretot, guanyar aquest partit a casa. Per això era tan important el partit del Vilanova, perquè si hagués guanyat al camp del Vilanova,
sí, sí,
potser el partit del Montserrat Igualada no hagués tingut tant... Sí, sí. Tanta transcendència com pot tenir.
Correcte.
Però com ho van perdre, ara tenen que anar a guanyar els dos si volen salvar la categoria. I han fet el més difícil i ara li queda la resta, no? Ja veurem, és una jornada difícil.
La Noia Espirall també, no el perdem de vista, Aquest partit també és de caixa a faixa per als dos equips,
I més
si
una
guanya
noia...
la Noia, ja ho tindrà.
Sí.
I si perd l'Espirall...
ja sí, sí, certificarà el descens, perquè l'Espirall es quedarà
en
30 quedaria punts. En 30 punts quedaria 3 en joc.
Uf, sí, sí, ho tindria molt difícil.
Per mi ja és
partit clau per l'Espirall i també per la Noia.
Sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Que la Noia que té el que és el futbol, i el futbol moltes vegades posa a cadascú al seu lloc,
És així. No ha estat un mal equip tampoc.
No, però no? Que la Noia és un equip que va pujar per mèrits propis. i l'Espirall no. A l'Espirell lo van col·locar en aquesta categoria. Ja. Si te recordes,
sí.
L'Espirell va desaparèixer.
Va desaparèixer.
Ha tornat i lo han col·locat aquí. En vez de col·locar-lo a la quarta catalana, de començar des de baix, lo van col·locar a la tercera catalana.
Això va acabar perjudicant equips com el Sobrense, per exemple.
Sí, això quan ell va desaparèixer.
Sí.
El Sobrense, si no hagués passat res, potser ara estaríem parlant encara que el Sobrense estava a la mateixa categoria,
la segona catalana.
Però com va passar el que va passar, doncs va perjudicar molts. I ara què passa? Torna l'equip, com tenen potser una miqueta de recolzament a la federació, en vez de començar de quarta catalana, comença de tercera catalana.
Sí.
Des de tercera catalana. Què passa? Que el futbol a cadascú ho posa al seu lloc. Si la noia manté la categoria, jo m'alegraria molt. Si l'Espirall per categoria, doncs
per
les
cert,
coses mal fetes mai funcionen.
Vaig llegir fa, no sé si la setmana passada o fa uns quants dies, al portal Esports Penedès, que per cert fan una feina increïble aquesta gent. Enhorabona per la gent d'Esports Penedès perquè fan un treball fantàstic que ens manté al dia d'aquestes competicions d'aquí de casa nostra. Vaig llegir que el Tarragó ja no és entrenador de l'Espirall.
No. El Tarragó ja va saltar després del partit del Sobrense,
sí,
perquè de fet el partit que va jugar al camp de les Roquetes, doncs ja no estava a la banqueta Tarragó, ja havia saltat.
Val.
Em sembla que està el seu segon o algun entrenador jove de l'Espirall, no?
Ja.
Perquè n'hi havia un noi jove però no estava a Tarragó. Ja fa unes quantes jornades que el Tarragó no està a la banqueta de l'Espirall.
El Tarragó,
que m'imagino que s'ha anat d'allà un xip decebut, no?
Sí.
Però clar, és que tornem a repetir el mateix. El futbol, cadascú posa el seu lloc. No lo van fer bé perquè no pot començar un equip nou des d'una categoria. Té que començar des de baix, igual que l'han fet tots. En canvi, l'Espirall va tenir el privilegi de començar,
Des de
la tercera catalana. I no pot ser.
En fi, cores del futbol. Toni, el Sitges.
Doncs el Sitges
0-2 al camp del Montserrat Igualada, un Sitges que ja ho dèiem, podia guanyar al camp del Montserrat Igualada.
Sí,
no ho tenia fàcil perquè clar, els números del conjunt igualadí al seu camp doncs eren els que eren.
Sí.
Tota la temporada passada sense perdre i aquesta pràcticament s'han quedat a les portes. L'únic equip que era capaç de guanyar allà era el Sitges. Això ho teníem clar.
Sí.
I ja li plantejàvem el repte al Manel dues setmanes abans, després del partit de Vilanova. Ell es va dir, bueno, encara tenim el partit de l'Hortonenc a casa, ja veurem. I bueno, repte aconseguit, o mini repte,
Sí, no, home, però és un repte molt interessant,
perquè
tu no t'has jugat res i ells sí que es juguen el fet de marcar una miqueta més la història, no?
Sí.
Dir, portem dues temporades que no hem aconseguit perdre...
De marcar territori, mai millor dit,
és a dir,
aquí si voleu guanyar...
Un equip que aquest any doncs compleix 50 anys de vida, el Montserrat Igualada.
Doncs mira, felicitats.
Sí, i estan festejant això i tenen un problema molt gran. El camp és de terra,
sí.
I clar, la gespa artificial doncs representa molts diners per ells i se tindran que acostumar a seguir jugant a camp de terra perquè no n'hi ha diners per això. Però jo penso que en aquest partit el Sitges va jugar un partit molt seriós. Va estar molt bé. De fet, el Carlito va tenir dues ocasions en el primer quart d'hora. Se va quedar sol davant del porter, perquè per mi m'ha agradat molt el Rubén Cortés fins que el van canviar perquè es va lesionar. En una entrada que va patir se va quedar lesionat, un xic tocat i el va canviar el Manel, però havia fet
Rubén és l'autor del 0-1.
Sí, va ser una jugada, és que jo me vaig confondre perquè va ser una jugada entre Carlitos i Rubén Cortés, i el que va rematar al final va ser Rubén Cortés i jo vaig creure en aquell moment, perquè estava a l'altra banda,
que era Carlitos qui havia fet el gol.
No, Rubén Cortés al minut 44, a punt d'acabar ja la primera part, marcava el 0-1 i així acaba la primera part. Al 69
quedaven 45 minuts
de patiment.
Dir, bueno, què ens passarà a la segona part?
Però jo vaig tenir una conversa amb el pare del porter, de l'Albenoja, de los germans Albenoja,
sí.
I li vaig dir, a mi me dona respecte als Sitges, depèn dels Sitges. Si el Sitges juga com ha jugat la primera part, doncs avui guanya el Sitges aquí. Però clar, és la segona part i el Sitges, les segones parts, Ha fet partits molt irregulars. I ho vam estar parlant, i hi ha gent d'allà. I no, el Sitges va sortir molt seriós a la segona part. Ten en compte que al minut 69, l'àrbitre surt un penal, per mi l'única errada que va tenir l'àrbitre, perquè va ser un penal molt rigorós, en contra del Sitges. Se fa justícia, lo llança un jugador del Montserrat Igualada, i la pilota s'estavella al travesser i surt fora. Així van jugant, de fet el Sitges té ocasions a la contra, molt bé, deixa el domini de la pilota al Montserrat Igualada, que tampoc creava molt de perill, i a la contra doncs, té ocasions, té arribades interessants, però falta un xic més, i al 85 una pilota que el vent fa una mala jugada al Sitges, el jugador del Montserrat Igualada es queda sol davant del Benoja, el Benoja surt, toca el jugador i doncs l'àrbitre no dubta en xular el segon penal.
El penal és clar, aquí no hi ha dubtes.
La gent reclamava que
l'expulsió, no?
L'expulsió del porter, es parlava que n'hi havia jugadors, jo no ho vaig veure perquè des de la meva posició no es podia veure, n'hi havia jugadors que no era jugada manifesta de gol, que n'hi havia jugadors, i que bé, l'àrbitre no va expulsar, i aquí va ser la clau, perquè lo va llançar el jugador, un delanter del Montserrat Igualada, i el Benoja va posar una mà de Déu.
Sí, sí.
Va posar la mà, la va refusar.
Una gran intervenció de José Luis.
Impressionant, perquè la pilota anava pel ras, i el ras és molt complicat.
Sí, sí. D'entrada has d'endevinar el xut del delanter. I
lo va adivinar, sí, sí. Va enviar la pilota a corna, i doncs al minut 89, a falta d'un minut, per acabar el partit, amb més el temps d'afegit, una jugada de Carlitos. Carlitos molt murri, un defensor va voler driblar-lo, li va avispar la pilota, se va anar davant del porter i va,
i no va perdonar,
fusilar, i va marcar el 0-2. I aquí certificava el triomf, que aquella gent...
Com s'ho van prendre, Toni? Ara t'ho volia preguntar. Perquè escolta'm...
Un equip que va acabar amb 9 jugadors... Va expulsar l'àrbitre 2, i a més, doncs, l'àrbitre, a mi, un àrbitre molt valent, perquè se va jugar molt allà, va ser molt valent. L'única errada per mi, perquè per anar al primer penal del Sitges va ser molt rigorós, i a lo de més molt bé. Un dels millors àrbitres que jo he vist.
I en el final, pitjor escenari.
I en el pitjor escenari. Sí, lo van esperar a la sortida, perquè té que sortir per la meitat. I allà lo van esperar, li van dir de tot. I és curiós, allà estaven els seus pares, un matrimoni, que estaven allà, que se van identificar com els pares de l'àrbitre després, i el que va patir aquell home quan va veure com insultaven el seu fill, com li deien de tot, com li deien te mataremos, com li deien d'aquí no sortiràs, quan l'home l'havia fet força bé.
Doncs aquesta és la història. Aquesta és la història del 0-2 del Sitges al camp de Montserrat i Igualada, trencant aquesta ratxa impressionant del conjunt local. I la valoració que feia Manel Rodríguez, destacant que sí, que el partit havia estat molt seriós, però que el Sitges ja n'havia fet uns quants també.
Bueno, jo penso que l'hem fet de serios, i el resultat a vegades no ha sigut el desitjat. Avui potser hem tingut aquell palet de sort que a vegades no hem tingut. També s'ha de dir que hem parat dos penals, i això no passa sempre, no? Jo penso que els tirs van per aquí. Ha sigut un partit molt serio, les coses les hem fet molt bé des del primer moment, ens hem adaptat perfectament al camp, no hem vingut aquí de turisme, com no ho hem fet en cap partit, i jo penso que el resultat és just, i com tu deies, és un camp molt difícil, tan difícil que aquí no havia guanyat ningú en tot l'any.
Dos penals s'ha xulat a l'àrbitre, com l'has vist?
El primer molt rigorós, el segon m'ha semblat clar. El primer rigorós, molt rigorós. Penso que ha volgut compensar una mica el tema de l'expulsió. Després ja et dic, el primer jo crec que no és. El segon crec que és bastant clar, i bueno, és una jugada aïllada que arriben, es planta sol davant del porter, el José jo crec que el toca i fa penal. De totes maneres, des d'on estic jo, no és massa fàcil veure aquestes jugades. Però el primer penal en diu el Quico que no l'ha tocat. O sigui, ha sigut una jugada amb forceig dels dos, ell s'ha tirat i ha pitat penal.
La gent es queixava del segon penal, de que era expulsió del porter, no? Perquè n'hi havia dos defenses.
Jo penso que no era jugada manifesta, perquè hi havia no dos, no hi havia tres defenses amb la jugada. Això ja és moltes vegades a criteri de l'àrbit. potser l'hagués pogut expulsar, potser un altre l'expulsa. Jo penso que l'arbitratge ha sigut molt correcte, ha sigut un àrbit valent i jo penso que també ha sigut la clau una mica que poguessin guanyar avui aquí, perquè ha sigut un àrbit que no s'ha robat.
Defensivament molt bé, no?
Sí, ja la setmana passada no vam encaixar, avui tampoc encaixem. Ara portem una línia des de Vilanova que una mica, segona part, ens va deixar molt mal regust de boca i vam haver de parlar una mica d'algunes coses. Avui també ho hem comentat. Bueno, l'equip, el que diuen sempre, l'equip va madurant i va fent les coses cada vegada millor i bueno, potser se'ns acabarà la Lliga en el millor moment, no ho sé, però el que està clar és que ho intentem fer sempre bé, a vegades surt millor i a vegades surt pitjor.
Aquest era un dels grans objectius, no?, que quedaven en aquesta competició, guanyar aquest equip aquí. Feia 2 anys que no perdia aquest equip aquí, eh?
Ja. Bueno, pues, amigo, nosaltres hi hem guanyat. Penso que té el seu mèrit, està clar que té el seu mèrit. És evident que no és fàcil guanyar aquí, eh? És molt complicat, molt. S'han de donar moltes coses, però avui ho hem fet bé, penso que ho hem fet bé.
Caldria destacar tot l'equip, no? Però n'hi ha un jugador que a mi m'ha agradat moltíssim. No sé, potser jo estava errat, però m'ha agradat molt perquè l'he vist a tot arreu, que és el Gerard.
Sí, avui penso que tant el Gerard com els dos centrals, com el Tano avui menja part també, eh? ha fet un partit espectacular. Però cada un les seves possibilitats, ha fet el que ha pogut i ha donat tot el que tenia i s'ha d'aplaudir. Vull dir, hem d'estar contents perquè ho han fet bé i el Quique reapareixia després de molts partits, ha donat l'assistència del primer gol i el segon gol pràcticament també l'ha donat ell. Bueno, una mica el que es demana, no?, que cada un compleixi una mica la seva feina, no? Jo penso que avui l'equip sabia com havia de jugar, perquè ho havíem parlat, sabíem on ens trobaríem, i sobretot el més important és que no ens hem amilanat, no? No, l'equip no en cap moment ha pensat que no podia guanyar, sinó que sempre hem pensat que podíem guanyar, i el fet de que aquí no hagués guanyat ningú en 2 anys, el fet de que era un rival que el teníem a un punt per davant i ara el passem, tot això jo penso que ens ha motivat per vindre aquí avui i fer un partit. Que clar, aquests partits la clau és que el jugador surti motivat, no? Veus aquí, veus en aquest camp, en aquesta terra, moltes vegades el jugador s'arronsa, no? I penso que per guanyar aquí no pots arronsar-te i bueno, l'equip no s'ha arronsat, no?
Queden 2 partits, el proper, si no recordo malament, la Penya va a casa, no?
Bueno, una altra història, totalment diferent, un partit també molt xulo de jugar, també és un rival que tenim per davant, que també podem agafar, faria il·lusió guanyar-lo, evidentment, no tirarem la tovallola a cap partit i anirem a guanyar-los tots, no? Vull dir que i aquest intentarem tirar al davant i el nostre objectiu és, si podem quedar quarts, el que diguem sempre, no quedar cinquers, no? Després veurem on quedarem, però intentar fer-ho el millor possible per quedar a la millor posició possible.
Ja per últim, ho dic perquè estic molt satisfet, no?, del partit que ha fet el Sitges. Quina llàstima, si l'equip hagués sigut una miqueta més regular, eh?
Clar, però bueno, això és com si diguem quina llàstima l'any passat si haguéssim tingut una plantilla més àmplia i quina llàstima l'anterior si no ens haguéssim deixat penjats en els sous i quina llàstima. Hi ha el que hi ha i hem de ser conscients de les nostres possibilitats, però jo torno a repetir-te el mateix, el treball s'està fent, això no ha de caure en buit, aquest treball el trobarem, ens el trobarem, això ens ho trobarem. Ara podem pensar que aquesta temporada, jo sincerament, jo penso que no tenia que ser la temporada de l'ascens aquesta, perquè estem verds, ara imagina que per el que sigui, jo què sé, se't dona la possibilitat de pujar i acabes pujant l'any que ve, et pots trobar una temporada en la que tornis a patir molt. Jo penso que encara ens falta consolidar-nos. Tenim un equip massa jove. Avui mateix, dintre de tot el que s'ha fet bé, doncs, hi ha algunes coses que no ens poden passar i hem de millorar algunes coses perquè quan donem aquest saltet, si és que es dona, doncs, hòstia, el donem amb més solidesa. Jo vull que el Sitges en 2-3 anys sigui un equip molt sòlid. I ara mateix estem treballant per això. Jo penso que l'any que ve la cosa canvia i si aconseguim fer la plantilla que volem, ja tenim l'experiència d'aquest any, ja tenim una situació diferent, jo penso que llavors podrem plantejar-se fites més ambicioses. Però jo estic, si acabem bé, jo penso que serà una temporada molt correcta dels Sitges, eh? No. Estic molt, som l'equip que fem més gols, hem jugat un futbol a ratos, a dies, bo, molt bo, vull dir, això també, aquestes coses també s'han de valorar. Pensa que nosaltres ara mateix tenim un percentatge a favor de més 26 o 27, hi ha dos o tres equips només que tenen 27 gols en diferència de gols a favor. El Sobrense mateix, que té 3 punts menys, o la Penya Jove, o aquests equips estan amb guarismes molt, molt, molt diferents als nostres. Això vol dir que algú hem fet bé. Evidentment, algú també hem fet malament, perquè si això és veritat, hauríem d'estar més amunt, segur. Però algunes coses també hem fet bé i hem d'intentar valorar el que hem fet bé bueno, i el que hem fet malament, intentar-ho millorar.
Crec que podríem estar perfectament d'acord, Toni, amb sí. aquesta última exposició, amb aquesta última part que fa el Manel. Un equip que té marge de millora
sí.
i que, si aquesta temporada, per aquelles coses, s'hagués aconseguit l'ascens, probablement la temporada que ve hagués patit, no? Perquè encara potser li faltava un any més.
Sí, sí, pot tenir molta raó. És que tenen en compte una cosa, que el mateix l'ha passat al Molanta. El Molanta ha estat 3 anys allà dalt, a punt de pujar i no ha pujat. Però s'ha estat reforçant...
La diferència que aquí veig, tu parles del Molanta, jo la diferència que veig és que el Sitges té un equip molt jove.
Per això, és que clar, és que quan te parlo de davant del Molanta parlava d'aquest equip tan jove. El Molanta l'ha reforçat amb jugadors amb més experimentats.
Sí, més de jugadors de més recorregut, sobretot en aquestes
records,
categories.
Sí. Que han sigut molt significatiu pel Molanta i al final l'ha aconseguit, no? Penso que és el camí a seguir pels Sitges. Ha fet una bona temporada. Seria molt bo pels Sitges acabar a finalitzar cinquè. Quart ja és impossible, però el cinquè sí que lo pot aconseguir.
Una cinquena posició, crec, com deia el Manel, una temporada més que correcta.
Seria molt bona, seria molt bona per a aquests nois joves, un equip que ha estat molt irregular, aconseguir el cinquè lloc.
Un equip que ha vist porteria aquest any, 80 gols, ha fet el Sitges fins ara.
Sí, és el màxim realitzador, és que ho diu tot, no? És el màxim realitzador del campionat.
L'ha encaixat 52, està en un més 28. El Manel parlava d'aquesta diferència de gols.
Però clar, és molt important un més 28, eh? El Sitges és molt bé, vull dir, jo penso que és molt seriosa i per això li dono la raó al Manel, tot i que clar, un vol sempre que l'equip estigui el més alt possible, però li dono la raó en aquest sentit, que si se treballa aquest equip de cara a la propera temporada en retocs, no en mig equip, sinó en retocs, aquest equip l'any que ve se lo pot agafar de debò, el fet de buscar el primer lloc.
Per tant, un Sitges que aquest any lluitarà per la cinquena plaça, li queden la Penya Jove a Aiguadols aquest proper dissabte i acabarà la seva singladura aquesta temporada al camp del Base Espirall. Per tant, un mes que ha aprovat a la temporada dels Sitges, aquesta 2011-2012, i també ha aprovat el Sobrense, Toni,
sí,
que està fent un final de campionat també...
sensacional.
Sí.
Jo penso que el Sobrense...
Ahir no podem parlar d'un bon partit.
No, però va
guanyar. Per moltes coses, no? Perquè l'equip tampoc va sortir massa posat.
És que pràcticament ara és que molt complicat.
Fixa't que hi ha un moment del partit que, bé, no duiem, sembla que ni 20 minuts, que el Josu comença a fer escalfar la banqueta. Surten 4 jugadors a escalfar.
Això me va
que eren els 4 jugadors que ell podia tenir disponibles per qualsevol substitució.
I ho vam parlar, després tu ho vas preguntar, sí, però primer ho vam parlar entre nosaltres.
Era evident, sí, que el Josu no li agradava.
Hi ha coses que no l'agraden i a veure si s'espavila els altres i posen més intensitat. I va funcionar.
Sí, sí, va funcionar perquè l'equip va espavilar, tot i que el Torrellenc va començar marcant. Òscar Salcedo posava el 0-1 i bé, demanaven sobretot que el Sobrense fos un palet més intens i que xutés a porteria.
Sí. Sí, perquè clar, és que el porter que té
el
Torrellenc...
Torrellenc, amb tots els respectes,
Clar, però és un home que,
sí,
que té
si
molts...
Si hi ha dues
anys...
cores fluixes que té el Torrellenc, són porter i defensa.
Defensa,
i el Josu ho va destacar, no? I de fet s'havia treballat tota la setmana per intentar, doncs... entrar per allà.
Sí, sí.
Vull dir... apuntalar aquests dos aspectes.
Sí, sí, i... de fet és que són els aspectes que es veuen més clars, no? I de tota manera, si el Sobrense hi està una miqueta més fi, le fot 6.
Sí.
Le fot 6 perquè...
Deia el Josu que l'equip li va faltar, a part d'aquest punt d'intensitat, jugar més al toc, canviant d'orientació...
Sí, el que passa que també a favor de l'equip, i són coses que també si analitza el Josu, de la manera que juga el Sobrense aquí al Municipal, doncs si no té un home més en atac, és molt difícil, perquè jugar pràcticament amb el Jonathan més adelantat i el Denis una miqueta fent de mitja punta, perquè el David, el Granados, ve darrere a jugar per la banda, però més bé juga atrasat que no adelantat. D'aquesta manera és molt difícil matxacar un equip i crear molt de joc ofensiu. Pots arribar a la contra, que és com el Sobrense fa més mal, però en canvi doncs, tenir la posició i tocar i tocar i tocar i buscar espais allà, el Sobrense, tal com ho juga aquí al Municipal, li costa moltíssim. Penso que fins i tot... Segons el meu criteri, quan va adelantar, va treure els Subías, que ell diu que al principi no, però a mi m'ha agradat, quan va treure els Subías i el Jordi lo va adelantar més, va jugar més de mitja punta, el Subías va tenir moments de més arribada perquè tocava més allà davant, no perdia la posició, la pilota tan ràpid, i tocava més. Si el Sobrense li crea aquest equip tan fràgil com és el Torrent en defensa, li pot fer molt de mal. El Sobrense va tenir, sobretot a la segona part, moments que li va poder marcar gols.
Sí, sí, Jonathan Portillo feia l'empat a un xut molt ajustat al pal dret del porter del Torrellenc, així finalitzava la primera meitat. Comença la segona, ells es fan un autogol al Torrellenc, 2-1, avantatge pel Sobrense, i Carlos Subías, amb un llançament de falta molt guapo, doncs feia el 3-1, que certificava aquesta victòria. La part final ja
va sobrar,
sobretot el tema de l'expulsió del David Granados. Vam veure un David Granados
molt escalfat.
Ell doncs deia que el jugador rival l'havia escupit.
Sí,
i això
veure,
doncs...
A veure, l'Ata està molt malament. El que passa que David Granados té molta experiència i porta molts anys. Aquest serà l'últim any com a futbolista.
Sí.
I potser ja no pot jugar més degut a aquesta expulsió. I és una llàstima perquè ell sap que sí, que està molt malament, que és un lleig...
És que, a vegades és allò que dius, pots entendre la reacció o segons quines reaccions, perquè estàs en calent i perquè segons el que et fan, ostres, et poden fer una puntada o una falta, això forma part del joc, però
és que tenen en compte que l'àrbitre le va ensenyar,
quan et tiren una escopinada,
sí,
ostres,
és que l'àrbitre va aguantar moltíssim.
Sí.
Va aguantar tant que al final li va tenir que ensenyar la vermella,
obligat en certa manera a expulsar-lo,
la segona groga i la vermella. Perquè, i mira que el Josu, des de la banqueta, el Josu estava preparat per sortir,
sí,
per
sí,
ell.
Estava ja a punt
era
de fer el canvi.
Era el canvi ja fet, perquè veia venir que l'expulsarien. I doncs al final doncs, va perdre els nervis. No l'havia vist mai, jo, mira que fa anys que...
Sí, ens va sobtar, però en fi...
Però en aquest cas el David doncs se va escalfar molt i bé, i al final va acabar expulsat.
Sí, sí. Va ser... l'atac, no? Una miqueta d'un partit que futbolísticament tampoc ens va deixar grans coses.
No.
Més enllà del resultat, sí, que el Torrellenc, repetim, malament en defensa.
Sí, és un
malament en defensa, molt fràgil passar, en aquest sentit. Sí que té un Òscar Salcedo que els hi resol la papereta, però clar, tot i els 31 gols que ha fet el Salcedo...
Si ell marca i l'equip rep, doncs és molt difícil.
I ells ho tenen molt clar, eh? Pilotes a l'Òscar.
A l'Òscar.
Sí, busquen
la referència a l'Òscar. Se fot un far, aquest xicot. Però, clar, ahir defensivament el Sobrense és molt difícil que li facin gols. Li van fer aquest gol i ràpidament el Sobrense va rectificar. És molt difícil. I, clar, ahir el que li va faltar al Sobrense és això, concretar, arribar més, concretar i marcar, perquè va tenir ocasions, perquè de servei de corna en Mario, fins i tot teníem el quadro a darrere, diuen que no, que avui el Sobrense no quiere marcar el Torrellenc.
No vol marcar, sí, sí.
No quiere marcar el Torrellenc,
sí, sí.
Perquè és que n'hi havia ocasions tan clares que podien entrar a pelota i no entraven.
No va entrar. Al final, doncs, com dèiem, victòria del Sobrense per 3-1, i Josu Julián, que feia l'anàlisi del partit, no massa content per com havien anat les coses.
És un partit que si el Sobrense es posa a jugar dos o tres tocs d'un costat a l'altre, com hem fet en dos ocasions, hem de guanyar per 5 gols o 6 de diferència, perquè són els que n'hi ha. I bueno, al final hem acabat bueno, guanyàvem per un gol en primera porta i per un gol del Carlos, pues, pues que ja sabem que té això, que xuta molt bé les faltes. Però no, 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 es pot permetre que cada setmana sigui el mateix. Cada setmana sigui has de canviar un perquè parla, has d'estar preparat per canviar l'altre perquè parla. Avui estava jo preparat per sortir i ens ha posat el David. Ah, pot ser, no pot ser. No pot ser perquè és un jugador que té 31 anys. No pot ser.
O sigui, això ens has optat, en certa manera, vull dir...
No? Ell diu que li han escopit, m'és igual, no és excusa. No està ben fet, has protestat i l'han expulsat ben fet. I la setmana que ve no jugar. I a mi em dol perquè en teoria és el penúltim partit del David i no jugarà. I la setmana que ve pues, tenim un partit molt difícil. I un dels nostres millors jugadors no està. Doncs pues, bueno. No hi ha més història.
És cert el que dius, no? Ells sí que s'estaven jugant molt més i has de tenir una miqueta el cap fred, no? De no entrar en guerres absurdes, no? Que en tu ni et van ni et venen.
És que jo no sé quines guerres hem vist, perquè guanyant 2-1 i després 3-1 no sé quina guerra n'hi ha. O sigui, és acabar el partit, aplaudir el públic i anar a la dutxa. O sigui, jo no sé, bueno, el porter no sé què volia, el Jonathan... Bueno, el que volen tots els equips, que ja li han agafat la matrícula i volien treure el partit, bueno... Avui no ha entrat el Jonathan, molt bé, això vol dir que va madurant a poc a poc. I és que no sé quina guerra hi havia, és que no he vist cap història. Coneixo el Cisco des de fa molts anys, és impossible que un equip del Cisco entre a la guerra, perquè no ho permet ell, i jo no permeto que el meu ho faci. Llavors no sé quina guerra s'ha produït, no l'he entès, i jo l'he volgut tallar no sé com es diu, d'arrel, però bueno, no ha pogut ser. I me'n vaig trist, guanyant, però trist, perquè bueno, perquè la setmana que ve jugarà a nosaltres, òbviament, però bueno, ja vas condicionat a les Roquetes.
Hi ha un detall, Josu, a la primera part, que treus a escalfar tots els jugadors a la banqueta. Això era perquè no estaves content amb el que estaves veient?
Òbviament. Hem sortit sense intensitat, hem sortit sense creure'ns que estàvem jugant un partit de competició, i això és primer, faltar el respecte a l'escut, i segon, faltar el respecte al contrari. O sigui, com vam dir el Jordi García, l'entrenador del hockey de Vilafranca, el més tonto fa rellotges de fusta i funcionen. I així ha sigut. El més tonto fa una passada i fa un gol. 0-1. Després has de córrer. Bueno, ha sortit més o menys bé, perquè he tret els quatre jugadors a escalfar i els jugadors de dintre han començat a córrer. Bueno, ha sortit bé avui. Ha sortit bé avui, però arribar a aquest punt no agrada. La veritat és que no agrada tenir que treure quatre jugadors a escalfar quan saps que no els trauràs. O sí, qui sap, però perquè reaccioni la gent. Això és trist. I això sí que me'n vaig una miqueta decebut a casa, perquè estàs tota la setmana preparant, motivant, vinga, el Torrellent, això, té el jugador, el número 10, té el número 7, que entra a la segona línia. La defensa és ho heu vist vosaltres. L'adjectiu no el diré jo, el porter no el diré, l'adjectiu tampoc. No té defensa i no té porter. I no som capaços d'anar d'un costat a l'altre, dos tocs, i de xutar a porta. Clar, això és falta de convicció i falta de voler. Bum, i quan hem volgut la segona part, doncs hem fet dos gols. No hi ha més.
I ha faltat una mica més, perquè avui està saltat el Suense fa 6.
És el que us he dit. Si nosaltres avui ens fiquem a jugar a dos, tres tocs, com hem jugat la setmana passada a Capellades, com vam jugar el dia a la Granada, les Tonetes, com vam jugar el dia del Sant Pere 90, com vam jugar molts partits, avui te'n vas d'aquí, vamos, amb una golejada d'escàndol, perquè no defensaven bé. O sigui, anaven a l'home, sortien al mig del camp, al lateral sortien al mig del camp, deixava tot el mig del camp seu darrere buit, el Denis tenia tot el camp per córrer, el Jonathan tot el camp per córrer, el David, bueno, no sé, a l'Abril... El Xesco ha sigut un dels jugadors que ha sortit i ha portat avui. Ha portat perquè, bueno, ha estat centrat, ha estat el que havia de fer, i ha ajudat a l'equip. I avui estic content per ell, mira. Avui estic content per ell perquè és per ell, per tots, òbviament, però per ell, per Pulido, que va tenir minuts. Qui més ha sortit? El Carlos ha començat una miqueta perquè li costa defensar, però bueno, ha fet algú de tranquil·litat. Són, bueno, com us deia la setmana passada, són nois que a poc a poc han d'anar ficant-se l'equip a l'esquena. El Jordi ha tingut un problema, acabava de central tota la primera part, ha acabat de central cada cop. A la que ha corregit la seva posició i s'ha ficat 10 metres més endavant, ha començat a agafar les segones jugades i a fer jugar al seu equip. A la que es ficava a defensar com a central, doncs no, perquè no és bo el cos a cos. Ell no és bo i no és fort al saltar i tot això. Llavors, bueno, estic content de la segona part, però la primera part estic molt decebut, i del final també.
Bueno, ja s'ho queden dos partits. En certa manera, l'objectiu ja està aconseguit. Què esperes d'aquests dos partits?
Bueno, seguir creixent, més que res. O sigui, anar a la Roqueta i intentar fer un bon partit, sabent les armes que tenen ells, les virtuts i els defectes, que també els tenen. Òbviament intentar guanyar, perquè aquí van guanyar 0-3 i bueno, hi va ser un repàs en tota regla. Llavors, doncs intentar treure's aquesta petita espina i sumar el màxim punts possible. Si ara anem, em sembla que ara anem novens, doncs òbviament si podem quedar a vuitens, setens, molt millor. Aquest és l'objectiu, anar pas a pas. Aquesta setmana preparar demà passat i dijous el partit de les Roquetes, i la setmana que ve ja parlarem de l'Atleti Vilafranca.
Jo no t'he donat la sensació que quan passa una cosa d'aquesta, per exemple el del David avui, que jo no l'havia vist mai, és perquè el jugador no se va content, perquè em dona la sensació que el jugador ell mateix ha vist que no, que avui no han sortit les coses.
Clar. No, avui el que ha fet el David ha sigut totalment d'impotència, d'estar fora del partit en tot moment, però bueno, la xispa ha sigut pues, que ell diu que li ha escupit a la cara i que bueno, ja ha perdut els nervis. Òbviament el David no ho fa mai i no és per tenir-li en compte. El problema ve...
Jo dic quan... en general, el jugador.
Sí, no, t'estic dient. El problema ve que amb aquesta edat que tenim, el David i jo, aquesta gent com el Mario, el Rua, no podem caure en això. No podem caure en... O sigui, a tu et poden expulsar per fer dos faltes, et poden expulsar, pues, jo què sé, pues, per ser l'últim home i tallar una jugada... Oye, pues està tan expulsant, no passa res, però no et poden expulsar per protestar 15 cops a l'àrbit. L'àrbit li ha dit canvi. Al final ja no, al final clar, no sortia. És impotència, Toni. És impotència de no haver sigut un bon partit i al final pues veure's desquiciat. És una pena. Perquè, bueno, ja et dic, perquè és un tio, és el capità de l'equip. La setmana que ve no el tindrem.
Doncs disgustat, Josu Julián, per l'expulsió de David Granados, perquè, com deia ell, ara ho hem escoltat, no? Diumenge no el podrà tenir disponible per al partit de les Roquetes. Un sobrense que, com dèiem, diumenge juga a la Roqueta si acabarà el campionat rebent a la Fundació Atlètic Vilafranca, un equip que ha fet una segona volta tremenda, eh?
Sí, un dels millors equips de la segona volta, sense cap mena de dubte, sí. amb el sobrense.
És a dir, acabarà la Lliga amb un sobrense Atlètic Vilafranca, bon partit, Un partit de dos equips que s'han recuperat bé.
Sí, el que passa que pel sistema de joc del Sobrense, doncs, Pitu, m'agrada més el Sobrense quan juga a camp contrari que no al municipal. Jo penso que pot fer més mal al camp de les Roquetes que no pas amb la Fundació, tot i que amb la Fundació doncs, és allò de tornar-li la bola, no? És allò que tens.
Sí, aquell... van guanyar clarament a la primera volta
i a veure si...
Era el primer partit del Josu a la banqueta del Sobrense, com a entrenador.
Exacte, serà l'últim partit del campionat i guanyar la Fundació, un dels millors equips de la segona volta, doncs seria un gran objectiu.
Fantàstic, doncs deixem el futbol, anem a parlar d'altres qüestions. de parlar, per exemple, de les fases d'ascens a Deco Plata. El món del bàsquet ens deixa ja alguns classificats ja per aquests quarts de final, com dèiem, de l'ascens a l'EP Plata. Dos dels tres equips del grup C de Lliga EVA que han estat rivals del Club Bàsquet Sitges aquesta darrera temporada han aconseguit la classificació. L'únic que s'ha quedat a terra, diguem-ho així, és el Girona, que tot i guanyar el partit de tornada per 75-70 amb el Meridiano Santa Cruz, no ha aconseguit classificar-se perquè duia un desavantatge de 36 del partit d'anada. Sí que s'ha classificat el Sant Feliuenc, que va guanyar 84-65 al Club Deportivo Estela de Cantàbria. El Sant Feliuenc, que per tant capgira els 12 punts de desavantatge que duia del partit d'anada, i també es classifica el Sabadell Sant Nicolau, que tot i perdre 80-63 a la pista de l'Alcobendas, va fer valer el partit els 21 punts de renda que duia del partit d'anada. Per tant, Sant Feliuenc i Sabadell Sant Nicolau classificats per als quarts de final d'aquestes fases d'ascens a Deco Plata. També hem de destacar d'aquest cap de setmana que ha començat ja la fase final del Campionat de Catalunya de Tercera Catalana, on hi és immers el sènior B del Club Bàsquet Sitges. Va començar amb bon peu perquè dissabte a la tarda guanyava 88-75 el Club Bàsquet Quart de Girona al partit d'anada d'aquesta fase final de la Tercera Catalana. El partit de tornada, en recordem, es jugarà el proper dissabte a partir de les 8 del vespre. Haurà de fer valer aquests 13 punts d'avantatge, com dèiem, del conjunt de Fermín Sánchez per classificar-se per la següent ronda. L'objectiu final, ja ho saben, ser el millor equip de Catalunya de la Tercera Catalana. I, Toni, ha acabat la Lliga d'Hoquei Patins a la Primera Catalana. El Club Patí Sitges empatava 3-3 a la pista del Riu de Villes el passat divendres a la nit i, bé, com a mínim, marxa, però marxa amb un bon sabor, no?
Sí.
Sense
sí.
haver perdut els tres últims partits, amb sí. dos empats i una victòria.
Sí, sí.
I quina victòria, eh?
Sí, una victòria que l'ha fet molt de mal precisament un equip que ha estat fet a cop de talonari per pujar, i en canvi va al Patí Sitges i allà li va complicar la vida i no pujar, no? Crec que és una... és molt bo aquesta recta final de l'equip, perquè això doncs, dona senyals que l'any que ve a la segona catalana aquest equip pot ser un equip guanyador. Perquè pràcticament jo, pel que he escoltat, queden, continuaran.
De fet, l'Isaac Martínez el divendres ens ho va explicar aquí a la ràdio, no?
Que ell estava molt a gust aquí.
Que ell tenia intenció de quedar-se i que si ell es quedava això també podria arrossegar altres companys. Va ser molt clar, vull dir, a vegades depèn d'un o dos perquè la resta també segueixin el carro, no? I la sensació és que l'equip, el bloc vaja important de l'equip, es podria mantenir de cara a la temporada que ve amb un nou entrenador, et deia sí. abans i t'apuntava el nom fora del micròfon.
Sí. M'agrada.
No és encara oficial, però si es volen apuntar el nom de Bruno Fañanes com a
molt.
Possible, probable entrenador del segona catalana del Club Patí Sitges la temporada que ve, doncs és una opció ara bastant, bastant seriosa. El Bruno és l'entrenador actual de l'infantil, un equip que ha fet una gran i excel·lent temporada, està fent, vaja, i per tant és el... teòricament és l'home en què el club pensa per dirigir el segona catalana la temporada que ve.
M'agrada molt el projecte, m'agrada molt perquè el Bruno és un noi jove, un noi que veu l'hoquei d'ara, que no és d'aquella tradició...
Un entrenador modern, diguem-ho així.
Exacte. És un entrenador que coneix molt bé els jugadors, perquè de fet ha estat jugant fins ara, ha tocat molt la base i el futbol va, i el hoquei base té forma, doncs jo penso que és una, per mi pot ser una gran aportació a l'equip, estic molt content, és un noi que si hagués continuat de porter jo estic convençut que hagués sigut un dels millors porters que haguéssim vist per aquí, passa que amb ell, doncs, porter millor no li feia la gràcia, era un gran porter, eh? Jo el vaig fer jugar de porter, després els següents entrenadors que van venir ja va jugar com a jugador, va ser jugador de pista i no porter, però com a porter per mi era un porter sensacional, porter. I estic parlant de pre-Benjamí, de quan era sí, sí. des de petitó,
de fa uns quants anys,
no? Exacte, per mi és una gran aportació, lo que si creuen en aquest xicot i ell creu convenient portar el primer equip, doncs pot ser de cara al futur molt
doncs,
interessant.
Repetim, el Bruno Fañanes, possible entrenador del Club Patí Sitges del primer equip la temporada que ve per portar aquest equip o intentar portar aquest equip doncs, de nou a una categoria important. Com dèiem, s'ha disputat l'última jornada, la número 30, el grup A de la primera catalana. Per tant, dos equips que ja han aconseguit l'ascens, que la temporada que ve seran a Nacional Catalana, com són el Bell-lloc i l'Alpicat. S'han quedat a les portes equips com el Reus Deportiu B o el Cambrils. Atenció, que el Cambrils era un dels grans favorits per aconseguir aquest ascens de categoria, i baixen conjuntament amb el Club Patí Sitges a l'Esfèric de Terrassa, el Juneda B i l'Andorra. El Calafell B, Toni, haurà de jugar la promoció de descens, és a dir, per evitar el descens. Encara té una última oportunitat el Calafell B.
Sí, sí.
I aquí s'acaba la història.
I aquí s'acaba la història.
Una temporada ja... en què...
Ha tingut una mica de tot.
Sí, ha tingut una miqueta de tot. Hi ha hagut moments en què hem cregut que la salvació era possible i...
I que s'acaba el cicle, eh?
I hem, allò, i hem apurat al màxim, sí, es tanca...
Ja s'ha tancat un cicle,
la quadratura del
cel, s'ha baixat fins al tot i anem a començar de nou.
De la mateixa manera que es va començar a pujar des de la segona, ara fa, no sé, 10 anys, doncs la baixada va ser també
impressionant.
Empicat.
Sí, sí, empicat. Però bé, ara es té que treballar aquest nou projecte.
Lliga, primera nacional espanyola, sí, primera nacional catalana, primera catalana, i ara...
4 anys consecutius.
Es torna a l'inici.
Es torna
al punt de partida.
Sí, però estic content per això, no? Perquè es torna... Nois...
Veus el futur d'una altra manera.
Sí, sí.
Ara el futur el veus... tindràs els teus problemes econòmics, el que vulguis, però el club està fent un esforç en aquest sentit per... que aquest descens sigui el menys traumàtic possible.
Sí, sí, sí.
Sí, hem baixat, val, tornem a estar a segona catalana, però tenim una base d'equip i un possible entrenador que ens farà veure les coses d'una altra manera.
Sí, sí, treballar molt bé aquesta segona catalana, anar fent feina, intentar pujar la primera, treballar sobretot tots aquests nois que acaben del juvenil, i doncs aquest és el pas a seguir, no? De fet, n'hi ha molts jugadors ja fets a Sitges, 3 o 4 jugadors fets aquí, i doncs a partir d'ara és això, no? Seguir. Tu pots tenir algun reforç de la comarca, com de Ribes, que n'hi ha 2 o 3 jugadors, perquè penso que la feina que ha fet el Magí és molt, molt profitosa per al Patí Sitges, i en aquest nano, si el que tens d'aquí, pots fer feina.
Serà una feina que es començarà a veure d'aquí uns anys. Una mica, sí, el que deia el Manel també, del futbol, no? Vull dir, ara estem fent una feina i això es veurà d'aquí 2, 3 anys, 4, els que siguin.
Me quedo amb una cosa, i potser molta vegada no és molt interessant dir-les, perquè te crees enemics, i no és el fet de lo que jo vull crear-me enemic, però en una conversa ahir me van dir una cosa: el Patí Sitges havia estat sempre la segona catalana i s'havia intentat pujar la primera. La diferència és que quan s'aconseguia aquest munt d'ascensos, el Club Patí Sitges no devia un duro, no estava hipotecat. El problema ara és que, doncs, deu diners, s'ha aconseguit tocar el cel, però ara està hipotecat. Comencem des de zero un altre cop,
però a quin preu, no?
Però ja amb un preu més
molt valiós. Molt elevat. En fi, com el Club Patí Sitges, uns quants també.
Sí,
és a dir, que s'estan pagant ara les conseqüències.
Sí, però clar, parlàvem amb un home d'hoquei i clar, parlàvem de la situació de Patí Sitges.
Doncs aquest és el final d'un cicle, i la temporada que ve se n'obrirà un altre, esperem que més reposat en aquest sentit.
I a més tocant de peu a terra,
sí, 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 sí.
I tirant amb el que tens, no es tira més la mà que la màniga.
I d'aquí 2, 3 anys, no sé, igual parlem d'un Club Patí Sitges que està a la primera catalana, o si m'apures a la primera nacional catalana.
No n'hi ha presses, lo important és que sigui un equip competitiu i que es treballi bé la formació.
Fantàstic. Doncs tanquem una carpeta, n'obrim d'aquí uns moments una altra que parlarà de natació. D'aquí uns moments en conversa amb Xavier Cenzano, l'encarregat, el director esportiu del Club Natació Sitges. Li hem de preguntar sobre aquest final de temporada i sobre les opcions veritables i serioses que tenen alguns joves nedadors d'aconseguir classificar-se per disputar amb els campionats d'Espanya aquest proper estiu. D'aquí uns momentets, com dèiem, en companyia d'en Xavi Cenzano.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.